Tornem al Sant Cugat a Fons, ho fem en espai de tertúlia, dels dimarts, en aquest cas tertúlia de periodistes. Saludem ja el Raül Martínez, bon dia.
Molt bon dia.
I el Jordi Pasqual del Cugatenc, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem avui, aquesta setmana, l'actualitat a Catalunya, una passa entre altres coses. Abans del procés era més important aquestes coses, però ara amb el procés es menja una mica tota la resta, però és aquesta Smart City Expo, que on Sant Cugat hi torna a tenir presència. De fet, Sant Cugat té aquesta, una mica aquesta imatge de ciutat, o l'ha volgut transmetre, de ciutat innovadora i de Smart City. No sé, vosaltres que heu anat més o menys seguint l'actualitat des d'aquell primer Smart Street del carrer César Martinell, on es van introduir les primers dispositius de Smart City, fins ara, on hem passat per altres instruments, com aquell pas de zebra pels mòbils que hi ha al carrer, entre el carrer Santa Maria i el carrer Santiago Rossinyol, per la gent que va amb els mòbils que hi ha al terra, els llums de la plaça Barcelona que fan pampallugues quan la gent parla massa fort. Vosaltres creieu que tot plegat s'ha consolidat o van sent projectes més independents?
Jo crec que hi ha una certa línia de continuïtat. El que s'hauria de veure és cada projecte la utilitat real que té. No és el mateix un pas de vianants pensat en un semàfor per a mòbils que una mesura que permet reduir les emissions de CO2 perquè consumeixes menys energia, per exemple, no? Per tant, el concepte de Smart City jo crec que s'ha d'agafar des de dues perspectives. La innovació tecnològica per se i la innovació tecnològica que permet que les ciutats siguin més sostenibles, tinguin menys desigualtats socials, i no totes les mesures que es poden emmarcar dins de Smart City en el sentit d'innovació tecnològica van en aquesta línia. I fins i tot poden donar la sensació d'una certa elitització de la ciutat i crear més desigualtats, fins i tot. Per tant, hem d'anar una mica en compte.
És que el que ha passat a Sant Cugat és que, en voler ser la primera, molts dels dispositius han estat funcionant en prova. I en alguns casos, doncs, les proves han estat un fracàs o no funcionaven. Jo recordo, jo visc pel carrer Sant Medí, i una de les primeres es van fer aquell, no sé si en recordeu també, aquells aparcaments on tu tenies el dispositiu que et permetia veure directament d'entrada quantes places podies tenir en aquella direcció. I això, mira què es va passar, jo cada matí veia a un nano que estava prenent notes del que funcionava o no funcionava, i allò va ser un fracàs. Hi ha altres elements que sí que tenen a veure amb ciutats sostenibles, més que amb Smart Cities. I el problema és jugar amb els gadgets i provar les proves del gadget. Però també va ser la primera que van posar el pas de vianants, com tu molt ben deies, i ara està tota la ciutat que s'està utilitzant. I aquesta pot ser interessant, perquè és una manera de cridar l'atenció i de ser conscients. És a dir, hi ha elements que sí que funcionen, però en sostenibilitat, jo crec que aquí, on juguen les Smart Cities, les Slow Cities, és tota la part escandinava de ciutats, que el que tenen és un ordenament on la persona està per sobre del trànsit, i això no és fàcil d'aconseguir, menys aquí, que ens queixem de tot, que això també és una qüestió.
Va, aquí i una mica tot arreu, també, que a vegades sempre parlem molt de que Sant Cugat la gent es queixa de tot, però en totes les ciutats tothom es queixa de tot.
De fet, de vegades, vaig a defensar la bona gent de Sant Cugat en general, en Sant Cugat he arribat a sentir que en alguns temes s'han queixat menys, i el cas del carril bici és paradigmàtic, perquè tenim molts carrils bici, fan falta molts més, fan falta millors connexions, falta millorar moltes coses, i l'Assemblea de la Bici està treballant, no? Però malgrat tot tenim una xarxa poca broma, jo vaig bastant en la bici per ahir i vaig molt per carril bici, no sempre em veig abocat a anar per la calçada o baixar i portar-la a la mà per la vorera, i no ho sé, vull dir que no ha generat un gran rebombori. Ara hem tingut algun cas, però tots els anys previs no ha sigut un rebombori excessivament gran.
Espera't al carril bici de l'Hipòdrom.
Exacte.
Ja, però aquests moviments, o sigui, jo sempre recordo les primeres ciutats que van tancar el centre, que eren com, això no pot ser, això no pot funcionar.
Però això sí que va passar una mica.
Aquí va passar molt, exactament, perquè aquí es va repetir, però ara ningú no voldria al centre de cotxes. No, tothom està... Bueno, hi haurà gent, però els comerços que es queixaven tant han multiplicat, han canviat del tipus, s'han adaptat. Vull dir que aquests canvis de vegades, doncs, al principi doncs és el canvi, la diferència, i que és el que pot passar, i a més, bueno, que, i si va pitjor, però la gent normalment accepta, va aprenent o anem aprenent aquestes circumstàncies. I en Sant Cugat jo crec que és això, o sigui, ja hem pecat una miqueta de voler ser els primers en utilitzar tot tipus de gadgets i alguns no funcionen. Però moltes vegades són proves i depèn de la pasta que estiguis, de la inversió que estiguis dedicant a això. No?
S'ha de dir també que molts d'aquests projectes que hi han hagut, sobretot els que eren proves i estaven finançats per les pròpies empreses que ho provaven, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, si no se'ls ha quedat l'Ajuntament al final, la inversió ha estat, i ha sigut segur, perquè l'Ajuntament ha hagut de posar diners d'alguna manera, ni que sigui en temps de feina dels seus treballadors, però que no ha estat... que sovint es diu molt això de que no, és que l'Ajuntament es gasta tots els diners en això.
No.
Són coses que financia la pròpia empresa que fa.
Evidentment ha tingut algun fracàs impulsat directament per l'Ajuntament i quan eres el primer t'arrisques a això. Per això crec que és important els períodes de prova i poder dir, bueno, he fet la inversió durant un cert temps, però puc, si no me la retornen completa, com a mínim no haver fet la despesa d'haver-ho pagat tot. Així tot, ja et dic, vull dir que el model de Smart City de vegades en sona un poc eslògan, però en algunes coses ha funcionat, no? I crec que els projectes que porten a la mostra ho demostren bastant. Ara no sé si me'n deixa algun, però estava el guia del museu, que és un projecte que fa temps que funciona, el B-Lab, que hem d'acabar de veure què és.
Sí, no, seria bo saber ben bé què és. Podríem anar a l'Smart City Expo World Congress a preguntar ben bé què és això del B-Lab, que estaria bé.
El bus a demanda, que de fet és una cosa que hem treballat conjuntament en l'AMTU, que és l'Associació de Municipis per la Mobilitat...
L'Associació Metropolitana del Transport Urbà?
Sí,
m'acabo de tirar a la piscina, però sí, també se m'ho comprovar perquè...
Porten l'Ambiteca, que la veritat, jo vaig a dir-li-ho ara, no sé si ens escolta Cristina Paraire, que quan ho va presentar jo dubtava de l'Ambiteca, dic, ja veurem això com funcionarà, que és el nou concepte de punt verd, no? On pots emportar-te mobles a un preu molt barat o a canvi de punts.
Jo us he de dir que...
Jo tinc una taula, tinc un revistero, tinc de tot a ma casa de l'Ambiteca, els plats
sí,
i tot.
Això anava a dir, jo allà vaig trobar una joia que vaig fer un petit intercanvi i una de les coses que hi havia allà hi vaig trobar una cosa que agraeixo molt haver-ho trobat, és una qüestió personal d'una afició meva que vaig trobar una cosa, vaig trobar uns videojocs originals de fa molts anys en el seu format i el vaig trobar allà i vaig dir què t'he de portar per portar-me això exactament, perdona?
I a més,
el friquismo revival sempre, sí, exacte, sempre troba exacte un espai.
És molt interessant com a concepte perquè o tens punts i per tant és un intercanvi sense diners, o en el cas de que encara no tingues punts i ja t'hagués de pagar, és un preu mínim. Jo quan vaig anar, allò acabava de funcionar, jo no tenia punts, no... i tinc un escritori que em va costar 10 euros, un escritori de fusta gran.
No, però està bé perquè a més...
Estan fent atractiva la reutilització, sí, posant un poc el model com si fos una botiga, de certa manera, però fent que la gent... Si ha de tirar alguna cosa, altra gent ho pugui aprofitar.
I és el que dèiem d'un procés, perquè fa 3-4 anys amb els casals artístics que fan durant l'estiu aquí a la Casa de Cultura, fèiem una de les passejades va ser fins al centre de reciclatge i tots els nanos recollien objectes per poder fer elements plàstics. Jo vaig tenir 3 ampolles ben recol·locades, convertides en un robot durant un any en el menjador. Vull dir que aquest interès per el reciclatge, per recuperació, fins i tot per una mirada artística dels residus, jo crec que era molt interessant. I això no és un projecte de 2 dies, això és una necessitat d'anar provant, anar veient com funciona, anar fent més gran l'espai, anar treballant més gent allà en els punts verds, no? Mm-hmm. I això és el que has d'anar invertint. I això hi ha vegades que funciona i hi ha vegades que no. I per això és el que dèiem, de fer proves i fer temps, no? I en aquest sentit, si la teva direcció és una ciutat més sostenible, una ciutat on sigui més personal i tot sigui més agradable, doncs evidentment és un factor positiu.
Al principi les Smart Cities es centraven molt en temes energètics, sobretot, no? Canviaven les llums del carrer, posaven leds, posaven reguladors, i estava molt bé, i ha significat un estalvi energètic important. I crec que és interessant que ara això vagi evolucionant cap a altres projectes de sostenibilitat, perquè al final la crisi ambiental és una de les grans crisis que hem d'enfrontar i els canvis han de començar per les ciutats.
De fet, un dels primers projectes, si no recordo malament, també van ser aquests llums que s'encenien al pas de la gent a l'eix de vianants a la nit, sí. Que si no recordo malament van portar certa polèmica al moment d'instal·lar-los i al final tothom s'hi ha acostumat i sembla fins i tot un motiu de cert orgull, no? De mira sí. Com estalviem aquí de...
No, hi va haver-hi una molt important que a mi em va semblar, diguem, va ser de les primeres, i era que els llums estiguessin mirant cap a baix. No? Que no les làmpades no estiguessin, les faroles no estiguessin obertes cap al cel, és a dir, obertes a tot arreu, sinó que fossin més vinculades cap al, o sigui, més focalitzades cap al terra. I això també va ser un element molt important, perquè hi havia una contaminació lumínica innecessària quan tu el que volies era centrar-lo sobre el carrer. I a més, quan aquest carrer tu estàs... quan no hi ha ningú, hi ha detectors de moviment, doncs és això que estem veient. Vull dir que tu no necessites tenir 12 hores de nit un carrer encès si només passen 3 persones, doncs les tens durant els 5 minuts que han de passar aquestes persones i ja està. Vull dir, són petits detalls que no molesten i que, per tant, són beneficiosos.
Més temes d'aquest dimarts. Tenim, obrim plana política, en aquest cas, perquè el protagonista, de fet, és Álvaro Benejam per dues raons. Aquest cap de setmana ha estat elegit, sempre m'equivoco amb el verb, tresorer del Partit Popular Català. Per tant, ja té un càrrec...
Felicitats.
Sí, exacte, el felicitem des d'aquí. I també presentarà candidatura per ser l'alcaldable del PP en uns comicis on pinten bastos per la formació popular, o com a mínim sembla que s'haurà de lluitar molt per poder fins i tot o mantenir o fer créixer una mica aquest regidor que té ara mateix. Recordem que el 2015 el Partit Popular va passar a ser de la segona formació del ple a ser la setena i última amb un sol regidor. Suposo que Benejam no tindrà competència al PP en aquest cas per encapçalar la candidatura.
Està difícil, ho parlàvem una mica la setmana passada quan vam dir, creieu que pot canviar alguna cosa en el ple de les properes eleccions? I tant Àgata com jo vam dir, el Partit Popular és el que té més paperetes de quedar-se fora. I ho tenen difícil, pel que parlàvem la setmana passada, que ha de competir contra Ciutadans, que ha acaparat l'espai polític que abans compartien i que abans anteriorment era només del Partit Popular. I a més pel moviment que es veu dins de les pròpies agrupacions. El Partit Popular jo li veig menys moviment que Ciutadans. Per tant, hi ha més mans a Ciutadans i més gent interessada, que no vol dir que sigui una translació directa de vots, però...
No tenen una mobilització social de...
Exacte.
De també és veritat que molta gent vota, hi ha certs partits que molta gent els vota sense...
Sí, home, que cada partit té un mínim de vots fidel, que és molt difícil que varia, o si varies al llarg de molts anys, no?, perquè hi ha gent que va morint i la gent jove no aconsegueix a treure-la, i això passa. I es veu que hi ha partits que tenen més vot jove i altres que tenen més vot de gent gran. En qualsevol cas... No em sorprèn que sigui Álvaro Benejam qui encapçala la llista. A mi no s'acudeix cap altra persona del Partit Popular que estigués disposada a encapçalar-la. Hem de veure com acaben de configurar les llistes. I en quant als temes, mirant la notícia de Cugat.cat que ens has passat abans... I
faré un spoiler. Seguretat? Ciutadana?
Seguretat
no, són, no són sorprenents veient les mocions que han presentat al ple, de fet.
Exacte. Segueixen una mica en la línia del que han anat fent aquest mandat. Seguretat és el primer tema i, de fet, és un tema... Igual ara en parlem una mica més, però és un tema realment que ha sortit molt aquest mandat. Manteniment de la via pública, que és un altre dels temes que ells han anat reivindicant molt, i governar per a tothom, que és la forma eufemística de dir el govern aquest és molt indep i està permetent coses que no ens agraden i que considerem que no és neutralitat institucional. I és curiós perquè no diu res d'habitatge, que és l'altre gran tema del mandat.
És curiós perquè ho parlem en totes les tertúlies, de fet, i amb vosaltres també ho hem parlat molt, que l'habitatge sembla que està monopolitzant tot el que es fa en aquesta ciutat, inclosa també Pedra i Sang, que també ho tractarà aquest any. És curiós que una formació política dels tres eixos que presenti cap sigui el de l'habitatge, no?
Bé, jo també entenc que la disputa política pels teus electors, els partits més liberals o de dretes, buscaran molt parlar de seguretat i els partits més d'esquerres buscaran parlar d'habitatge. Ara, és cert, una cosa no és excloent de l'altra. No vol dir que no hagis de dir res d'habitatge si tu consideres que tens més a dir de seguretat.
Doncs quedarem atents a veure una mica com es van configurant. Queden ara mateix, ho dic de memòria, però si no m'equivoco queda confirmar Álvaro Benejam, queda Ciutadans, si no vaig errat, i queda veure ben bé què fa PDeCAT. El PDeCAT. Exacte, com es presenta, si es confirma que es presenten sols o fan un nom diferent o com, ben bé com funciona. Però ja, clar, estem a 13 de novembre, el temps va corrent, cada vegada queden menys plens també per lluir les figures que hauran de lluir en la campanya electoral. Per tant, d'alguna manera, ja comença a haver-hi una mica de pressa per anar configurant aquestes llistes.
Sí, de fet, hi ha partits que ja tenen el procés força avançat. La CUP ja sabem els 6 primers de la llista, estan preparant el programa. Esquerra ha fet el procés participatiu per a preparar el programa. Els comuns ja han dit que es presenten com a comuns i que Iniciativa dona suport, que era molt esperable, però...
Tampoc ha sigut sorprenent, això.
Era un pas que s'havia de fer. Vull dir que veiem que hi ha molts partits que estan avançant i, en canvi, sobretot PDeCAT i Ciutadans, bé, estem a l'espera.
Home, és que 6 mesos tenint el Nadal pel mig, has de tenir tot preparat i has de... La maquinària electoral s'ha de posar en marxa, si no estàs perdut.
Jo també crec que és diferent el cas de Ciutadans que el del PDeCAT. El PDeCAT ha de veure com es configura la candidatura, si és PDeCAT, si és una altra cosa.
Però és una configuració nacional, en aquest cas, i com s'aplica després en l'àmbit local.
No té per què, perquè, de fet, clar, l'ANC va fer l'aposta aquella de primàries de Catalunya, que s'han quedat a dir que no s'aplica, per tant, hi és una lògica diferent en alguns municipis de Catalunya, i com a mínim PDeCAT ja ha dit que la Crida no és la marca en la que es presentarà a nivell local. Per tant, no sé si hi ha una traslació, una adaptació d'alguna lògica més nacional.
El que s'ha de veure és quanta gent es presenta aleshores en aquesta, en aquesta línia, si hi ha més gent que es presenta per la PDeCAT. Si hi ha algú,
el que està
com
clar,
a grups independents.
El que està clar és que segurament siguin les eleccions més obertes de... No sé si de la història política de la democràcia Sant Cugat, però segurament aquí sí que hi hauran moltíssimes incògnites que haurem de... Només sabrem el mateix diumenge d'aquestes eleccions, que són el 26 de maig. Moltes incògnites que anirem parlant durant aquests mesos que queden. La setmana que ve no en parlarem perquè tindrem molts temes per parlar en aquest ple municipal que es fa el dilluns de la setmana que ve. No sé una mica quina és la teva sensació, que m'ha estat, potser Jordi, que tu segueixes més, com serà aquest ple, quina és la... Tenim aquesta moció d'Esquerra de la monarquia, també, que no sé...
La veritat és que no he preparat pràcticament el ple encara, no puc dir-te com pinta, però vaja, els plens municipals... Ja
massa
tenen...
llarg, segur, però...
Ens tenen acostumats a tindre unes mocions, com la de la monarquia d'Esquerra, que dius, que tenen poca vinculació local i que acostumen a generar molt debat. Quan em prepare millor el ple, o sigui, la setmana que ve, ja serà post...
Serà
vaja,
post, la setmana que ve tindrem
podré
feina.
Fer-te unes valoracions precioses.
Tornarem a tenir, o sigui, temàtiques
segur,
que seran... Clar, temàtiques que estaran vinculades a que cadascú pugui dir la seva, i si estem parlant de fer... si ja estan en les primeres qüestions electorals o plantejaments electorals, ja estem parlant de seguretat, habitatge, i evidentment, el procés, doncs aquí vas a tenir, tindràs un munt de necessitat de protagonisme i d'aparèixer, d'explicar els punts de vista.
Avui, per això que parlàvem de la seguretat, l'Àgata Guinó del tot, que no ha pogut venir i s'ha excusat amb una excusa definitivament comprensible, sí que ens ha enviat un missatge recordant-nos que un dels temes d'avui és precisament aquestes dades del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, que diuen que entre gener i setembre s'han registrat 474 robatoris amb força a habitatges a Sant Cugat. L'any passat se'n van produir 432, per tant, estem parlant d'un 10% menys l'any passat. Per tant, ha tornat a créixer una altra vegada els robatoris amb força. També és veritat que una de les coses que es va dir des de l'Ajuntament és que el creixement es va centrar molt a principis d'any, que semblava que ara a l'estiu s'havia aconseguit frenar, però que evidentment no es poden eliminar robatoris que ja s'han produït i, per tant, aquesta xifra continua creixent.
Sí, és un tema realment complicat, perquè hi ha un tema fins i tot urbanístic enmig. És a dir, Sant Cugat és una ciutat molt horitzontal, molt dispersa, és molt difícil protegir totes les cases que hi ha al poble en zones com la Floresta, Mirasol, Vall d'Oreix. Per tant, sempre s'ha portat molt el debat cap a necessitem més agents de Mossos d'Esquadra i de policia local. Això és complicat per tema pressupostari, és complicat per un tema de terminis, perquè abans d'incorporar-se els agents tenen un pas per l'escola de policia, i a més segurament tampoc és la solució a tot. Per tant, que augmenten les dades és negatiu i em genera també una contradicció, de vegades ho parlem aquí, com la nostra responsabilitat com a periodistes, com podem explicar aquestes coses, no? Perquè dir que hi ha una tendència a augmentar els robatoris pot donar una sensació d'impunitat que pot generar alarma entre els veïns per un costat i alhora pot animar altres lladres a dir, hosti, Sant Cugat no és un mal lloc perquè hi ha diners.
L'efecte crida, eh?
Clar, a mi, no crec que siga el...
No,
crec
no
que
sisplau.
No crec que els mitjans de comunicació siguem la referència dels lladres abans d'entrar a robar, però és cert que hem de veure, no només encarar-ho, com sí que hi ha un cert debat social que s'encara molt des de la perspectiva dels agents, sinó mirar altres mesures. I, de fet, s'ha pactat amb els ferrocarrils de la Generalitat, per exemple, tancar la reixa que hi ha al costat de la via, un pas per la Floresta, on molts veïns deien que per ahir entraven a robar els lladres. Molt bé, doncs si podem fer també mesures d'aquestes, no centrem només el debat en els agents, que segurament és necessari, que el podem abordar, també podem mirar quines mesures de seguretat s'estan prenent i quines no, però també fem aquestes petites mesures que no són tant des d'una perspectiva de més agents o més repressió, no?
Jo crec que el tema de la seguretat és un tema complex i el problema és, com sempre, els temes són complexos i les solucions es plantegen molt superficials i molt ràpides. No, nosaltres ho solucionarem. Jo crec que és un tema, això sí que seria un tema de poble, i aleshores, molt bé, doncs estem en la situació, però no un ús partidista, i això, el problema és que això és impossible. Yeah. Però jo crec que és, o sigui, tothom és el que dèiem, o sigui, es converteix en un tema, sí, anem a parlar de seguretat, val, però anem a parlar dient què, explicant què, quines són les aportacions. No, necessitem més policia, bueno, però això és una qüestió que pot decidir la...
Però es parla molt d'això, però jo, vaja, personalment crec que doblaries el nombre de Mossos i continuarien havent-hi robatoris en força domicilis.
Igual. És que la situació... És a dir, no és un problema de que no tindràs a la gent, no tindràs una mobilitat. En algun moment, quan jo estava treballant en l'àmbit local de Vall d'Oreix, va sortir algun grup que el que volia era fer quadrilles pel carrer durant totes les nits.
El sometent, no? El típic sometent que...
Sí, deies, vale. I algú va arribar a tenir una situació política dins de Vall d'Oreix gràcies a aquest grup. I va començar la seva carrera política. Però vull dir, quan tu, el que arribes en una situació en la qual tu dius, no, si surto a la gent cada dia, si sortim al carrer cada dia, dius, això no ho pots fer. I això, és a dir, tu tens 100 quilòmetres de carrers a Vall d'Oreix i tu no ho pots cobrir amb 2, 3, 4, 25 policies locals que estaran tota la nit allà, no farem res més. O sigui, tu has de tenir... Les solucions no són simples i el que passa és que tenim una necessitat... No, s'ha de solucionar això. Bueno, pues treballem a llarg termini, perquè fa 20 anys que estem parlant del mateix.
Bueno, jo crec que la seguretat molts cops s'enfronta des de la perspectiva més repressiva, no?, de poder posar més policia, i al final els problemes de seguretat acostumen a tindre múltiples factors, començant per la desigualtat, és a dir, hi ha gent que roba pràcticament per necessitat, no? Per tant, hem de mirar quines mesures paral·leles a la policia es poden fer, però no per dir no necessitem més agents, que si fa falta i hi ha unes ràtios i es pot ampliar, s'amplia, però sinó perquè hi ha altres factors que no solucionaran només posant més agents.
Però és que l'anàlisi ha de ser molt més àmplia. Vull dir, l'altre dia detenien a un grup d'una banda de lladres que estaven treballant a 700 quilòmetres a la rodona. No a 700 metres, a 700 quilòmetres.
700 quilòmetres són molts quilòmetres.
Ah, tu dius, no, tinc la base en un poble perdut d'Itàlia. I aleshores passo per Sant Cugat i torno i dius, clar, és que o sigui, no pots actuar amb policia local.
Jo el que crec és que és molt llaminer. És un tema, per part especialment de la gent que no governa, molt llaminer.
I a més, periodísticament és difícil de treballar perquè moltes dades estan protegides. De fet, el Tot Sant Cugat, quan publica, les deuen passar d'algun altre lloc, perquè jo sempre que les demano a nivell institucional no me les donen. No? Vull dir que al final, quan costa fer... No, felicitats per ells, perquè a més estan treballant aquest tema molt millor que jo i sóc conscient, perquè en la gent que som i la línia editorial que tenim al Cugatenc centrem els esforços en altres temes i em pareix molt bé que altres periodistes puguen centrar-se en seguretat i altres temes, evidentment. Però vull dir que en un tema del que no pots tindre dades concretes per a l'anàlisi, des de fora és molt difícil concretar. I jo entenc que en seguretat no pots anar dient dades perquè sí. Perquè...
Però per això és un problema que s'ha de treballar, però no com una utilització política només en les eleccions. Mm. Aquest és el problema. Si a mi em sembla bé que tothom pugui discutir, tu pugui comentar. Però si realment és un problema, que es posin a treballar. I si jo, en el moment que algú llança la flama o el discurs populista de jo milloraré la seguretat, ja no m'interesses. No, perquè això és impossible.
Home, crec que és interessant el que està fent l'Ajuntament de fer trobades amb veïns en el marc de consells de barris, en alguns llocs que no és consell de barri però saben que hi ha una problemàtica concreta, i poder intercanviar les opinions des dels veïns i veure què pot fer la policia, quines altres mesures es poden aplicar.
I si no m'equivoco, la policia local també està en contacte directe amb els mateixos veïns, almenys a Valldoreix era així. La qüestió és que les dades de seguretat també es poden manegar una mica com a cadascú li convingui, perquè evidentment molt fredes directament poden tenir un significat, també robatoris amb força sonen molt malament, però en realitat s'ha d'aclarir moltes vegades que no es tracta de força contra les persones, sinó contra els domicilis. Uh-huh. Però en fi, és tot molt, molt complicat. Ja us deixo lliures avui, que feu les vostres coses.
Gràcies.
La setmana que ve, però, farem un tema del dia curtet, perquè tindrem feina per analitzar aquest ple municipal. A Raül Martínez i Jordi Pasqual, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Avui amb nosaltres una setmana més.
Gràcies.
I ens veiem d'aquí 7 dies. Nosaltres marxem al butlletí i tornem després parlant de pàdel.